Molt bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, Sabadell.
Benvingudes i benvinguts a l'Amunt al Taló, el programa de difusió teatral més sabadellenc que hagi vist mai el Vallès i l'àrea metropolitana.
Ui, avui programa especial de l'Amunt al Taló i l'últim de la temporada radiofònica perquè ja arriba l'estiu.
Durant aquesta temporada 21-22, des de l'Amunt al Taló us hem parlat de tota l'oferta de teatre sabadellenc i de més enllà. Us hem anat informant d'aquelles propostes escèniques que han anat circulant pels escenaris i tarimes de la nostra ciutat.
Hem comentat l'actualitat teatrera sabadellenca, però també hem conversat sobre un munt de coses més gràcies a les nostres col·laboradores, recomanacions de la capital, cinema, musicals, humor, curiositats històriques.
Unes accions que són possibles gràcies a un equip apassionat pel teatre i les zones radiofòniques i que està format per...
Laura Lozano a la producció.
Júlia Stals.
Elvira Franc.
Edu Gil.
Jaume Pont.
Francesc Rocamora.
Adrià García.
Carlota Gorgori.
Bernat Pareja,
Eli Quero,
Xavi Quero,
la inconfusible veu del programa, la del Francesc Asens,
els nostres tècnics que ho deixen tot polit i a punt per llançar en antena, en Toni González, en Roger Benet i la Glòria Tarrida,
i qui us ha acompanyat presentant aquests programes, en Marcel Castillejo
i l'Eloi García.
Avui tothom haurà notat que serà un programa una mica diferent, a dues veus.
Exacte, programa especial, una mica més llarg, dos presentadors. És que no en tenim prou amb aquesta temporada tan atrafegada. En volem més.
I ens volem acomiadar de la millor manera possible, abans d'anar de vacances. I, per tant, us hem preparat un programa ben farcit. Amb incidències tècniques o sense, arrenquem el programa número 216, l'últim de la temporada. Atenció, que comença.
Amunt al Taló!
Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell.
Repassem tot seguit els continguts del programa d'avui.
Avui no tindrem ni taló de fons ni tampoc platea indiscreta per començar. Anirem directes al primer plat del programa. A l'espai de l'entrevista farem balanç de la temporada teatral amb el regidor de Cultura, el senyor Carles de la Rosa. Com valora la temporada 21-22? Quines qüestions es poden millorar i quin panorama preveu ara que ens estem recuperant de la pandèmia?
Tindrem una nova entrega de la nostra secció Entre telers i talons amb en Jaume Pont. Ens continuarà parlant de curiositats històriques dels teatres de la nostra ciutat. A quins espais es feia teatre a l'antiga Sabadell i com eren?
També farem una ullada a la cartellera dels cinemes. A la gran pantalla comentarem amb l'Edu Gil dues o tres pel·lícules que podem anar a veure als cinemes Imperial o Eix Macià de Sabadell, si en tenim ganes i ens queda algun forat a l'agenda. Mencionarem The Black Phone, Lightyear i El insuportable peso de un talento descomunal amb Nicolas Cage.
L'Elvira Frank ens parlarà de la darrera recomanació de la temporada. Avui parlem amb ella de Romeu i Julieta de La Brutal al Teatre Poliorama amb direcció de David Selves, una versió del clàssic de Shakespeare de Joan Iago, el dramaturg de La Calòrica, que canvia i esporga el text per acostar-lo especialment als joves. I sobretot molta atenció, perquè tenim una sorpresa pels que vulgueu veure aquest espectacle.
Acabarem amb un rànquing de les millors obres de la cartellera barcelonina. Cada setmana n'hem comentat dues o tres de produccions teatrals de la capital. I avui farem un rànquing especial amb l'Elvira i la Carlota Gorgori.
I ara dic una frase que normalment la dius tu. Poseu-vos còmodes, que comença el programa. Alcem el taló.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. L'entrevista.
Avui volem seguir fent balanç d'aquesta temporada teatral tan atípica encara, però que ens ha permès anar desconfinant mica en mica la cultura i recuperar el ritme i el volum de propostes d'abans.
Com ha anat la temporada teatral? Com es valora des de l'Ajuntament? I quines propostes hi ha de cara a la temporada vinent, que ja és molt a prop de l'any 2024 i, per tant, de la capitalitat cultural catalana? Conversem sobre tot això amb el regidor de Cultura, en Carles de la Rosa. Bon vespre, Carles, i gràcies per venir, per atendre'ns.
Bon vespre, gràcies per convidar-me.
Bon vespre.
Doncs quin balanç podem fer d'aquesta temporada, no? Amb tants canvis de protocols, amb tantes ganes de tornar al teatre, tant per part dels membres de les entitats com per part del públic, segur que també, no?
Doncs jo crec que el balanç és bo. Sí, amb els números a la mà, si mires els percentatges d'ocupació i etcètera, cert que tenim ara mateix, tothom ho comenta, no? Una mica de sobreprogramació, és difícil, els públics s'han de distribuir moltíssim, la gent també té ganes d'estar una mica potser fent activitats no tan dirigides, i i ha costat una miqueta. Hem tingut una temporada híbrida entre restriccions a la primera part i després han anat diguéssim, tornant més laxes les mesures, s'han tornat a restringir, s'han tornat a tornar més laxes. Això afectava a les ocupacions i també a la por que pugui tenir la gent una miqueta en els teatres. Cert que hem tingut una part de la temporada també que hem hagut de fer coses una mica estranyes, com actuar amb mascaretes, sobretot si eren companyies amateurs, o també hibridant si hi havia amateurs i professionals barrejats, com per exemple és el cas de l'òpera, i encara teníem les distàncies de seguretat entre espectadors i per tant això també feia que les ocupacions fossin molt complicades. Després ens traien les restriccions, però com que ja havies venut les entrades no es podien redistribuir, llavors ha estat tot com una mica complexa, però el que és molt evident és que hi ha hagut moltes, moltes ganes tant de fer espectacles com de consumir-los, i això tant a nivell del que podríem dir les entitats de la ciutat, que són, diguéssim, per nosaltres un dels factors més importants de lo que és la temporada teatral, com el que són les companyies que hem contractat i que hem pogut portar. I jo també m'atreviria a dir que el mateix seria extensible a les sales de gestió privada, que també no han parat de fer activitat constantment i que crec que és un complement ideal, no?, a la promoció de Sabadell.
No han parat, sí, no? Aquí no ha parat ningú de fer teatre. Com ha funcionat la programació que hi ha hagut als teatres municipals, a la Faràndula, al Principal, i a l'Estruc també, per exemple? Hi ha hagut força afluència de públic? La gent al final ha acabat recuperant, ara a final de temporada, l'hàbit d'anar a veure totes aquestes propostes?
Mira, si ara m'he portat xuleta, perquè crec que està bé que ho puguem veure. A la Faràndula són un total de 49 espectacles, hi ha hagut un 67% d'ocupació mitjana, diguéssim. Per exemple, al Parc Catalunya ha estat sobre el 51%, al Principal sobre el 59%, al Saló del Principal també sobre el 59. Ens anem com recuperant. Hi ha hagut alguns espectacles, com per exemple, no sé, el Bona Gent, que ha estat pràcticament al 100%, el tribut a John Williams, els Acordais, els 53 diumenges, les Irresponsables, que han rondat el 95% d'ocupació. Uh-huh. Per tant, això vol dir que si portes un producte que a la gent li sembla atractiu, la platea s'omple i per tant està funcionant força bé. És veritat que hi ha doncs, altibaixos, no? La dansa potser té sempre un percentatge d'ocupació una mica més minsa, la música moderna i la música culta tampoc es van, diguéssim, combinant entre elles depenent de quin tipus d'oferta estiguis fent, però crec que en general és bastant optimista. Almenys aquí s'ha dit, no tenim la sensació de que hi hagi hagut una pèrdua molt important d'espectadores i espectadors, i pel que jo veig quan vaig als teatres de gestió privada, hem tingut per exemple una gavina sold out tots els dies, l'acaba moltes vegades també, depèn del que faci, també sold out. Hem tingut un Mamma Mia, per exemple, també el Sant Vicenç, que també ho ha omplert. Em consta que altres sales de Sabadell, doncs la Bàscula, per exemple, ara li ve un Hamlet que segur que també omplirà totes les sessions. No sé, crec que si l'oferta és, diguéssim, atractiva, la gent hi va i ho gaudeix moltíssim.
Mm-hmm. Sobretot ara aquest final de temporada, no? La gent ja potser no tenia aquesta por o aquest dubte de si vindrien més mesures o no, perquè ja definitivament s'havia acabat la pandèmia i per tant s'ha tornat als teatres. Quines novetats hi haurà pel que fa a programació de cara a la temporada 22-23, el que es pugui avançar, a partir de setembre-octubre, què ens vindrà?
Títols no es pot avançar encara perquè estem en el punt aquest una mica extrem, que encara no hem presentat aquest semestre que ve, que aquest serà res dintre d'un, sembla que és una setmana que ja farem roda de premsa per explicar la programació. Jo crec que una de les apostes que ja s'ha començat a detectar, que ho estem treballant des de la regidoria de cultura i que ens agradaria que acabés en un programa estable, i que ara hem fet com un parell d'experiències pilot, hem tingut la primera experiència amb l'Antígona, que va ser una aposta de, en aquest cas, una companyia emergent, en aquest cas dic un concret perquè portàvem ja un seguiment de la trilogia del poble, que és com l'anomenen ells, amb el Colilà i després l'Amic del Poble. Uh-huh. Que finalment acaba també contractat per una sala de gestió privada de Barcelona,
el Teatre Gaudí.
El Gaudí, i per tant, i que funciona molt bé allà, hi ha molt d'èxit, i per tant es va considerar doncs, que era una aposta interessant. Hi haurà algun cas més de companyies de quilòmetre zero que estem intentant doncs, generar aquesta aposta de que des de l'Ajuntament també puguem utilitzar el Teatre Principal, que no s'ha utilitzat pràcticament mai per aquest efecte, que és per fer residència, és a dir, poder tenir una residència a l'Estruc, residència del Teatre Principal, i després poder fer una estrena que inclús intentem, que també és una cosa que no acostuma a passar a Sabadell, que sigui de més d'un dia, d'entre dos i tres dies, perquè puguem fer una miqueta de cap de setmana com a mínim, que hi hagi una mica més d'explotació, no? Que puguis fer potser aquella funció de una mica més d'assaig obert pràcticament, i després puguis tenir un parell de funcions que estiguin dintre de la programació, perquè primera, perquè puguin veure més espectadors, segona, perquè hi hagi una mica més de bagatge de l'espectacle. Tots sabem que un espectacle comença a funcionar generalment a les dues setmanes, però almenys si tens dos o tres oportunitats no t'ho jugues tota una carta, hi ha més alternatives, i també per inclús si podem treballar amb la idea que aquests espectacles doncs puguin venir programadors d'altres llocs i puguin venir-ho a veure, contra més dies tinguis, més opcions donaràs, no? I això ens agradaria que es n'és, hi haurà un altre experiment que es farà, experiència pilot, diguem-li, que es farà molt en breu, i després ens agradaria que acabi sent un programa que o un o dos cops a l'any pugui implicar qualsevol companyia de la ciutat que presenti un programa, un projecte, i que un tribunal independent doncs pugui decidir aquests projectes quins són. A veure si d'aquesta manera també incentivem el teatre de text, que a la ciutat de vegades acosta una mica, és potser el que tenim una miqueta menys treballat.
Una mica més flac, no?
Sí, sí.
Com ha funcionat la taula de teatre, aquesta taula de participació amb tots els agents o actors d'aquest univers teatral de la ciutat?
Nosaltres estem molt contents perquè justament és una de les taules que ha estat més, jo crec que més proactiva. No s'ha inventat cap sopa d'all ni res, bàsicament el que hem fet ha estat posar en comú a tota una sèrie de projectes que ja circulaven per la ciutat i que d'alguna manera també d'una manera natural ja passava, i l'Estat, per exemple, ja n'és un exemple molt evident d'aquest tipus d'aliances, no? Però què passa aquí? Doncs que de cop i volta tothom que se senti interpel·lat i vulgui estar, evidentment, sap que té aquest espai. I llavors, jo estic molt orgullós doncs, del treball que va fer la taula pel Dia Internacional del Teatre, el Dia Mundial del Teatre, que feia molt temps que no se celebrava, i aquest any doncs, es va celebrar moltíssima potència, i justament aquí tenim un dels artífecs del tema.
Ho vam fer.
Crec que va estar molt bé el projecte. Sí. Després hi ha el tema de l'Enlairat, que és un festival que ens recupera les arts escèniques dintre de la programació de Festa Major, i inventa el format, perquè el problema que hi havia a la Festa Major és que això de donar dues invitacions per omplir la faràndula en una ciutat de 216.000 habitants no ens funciona, i en canvi aquest tipus de proposta de teatre amb tastets o microteatre, que funciona per tot un circuit de carrer, i això doncs crec que és molt potent. I llavors també hi haurà molt en breu també la futura mostra de teatre de Sabadell, que això serà un altre element que ja també explicarem més de cara a la temporada que ve, que també la taula de teatre d'alguna manera ajudarà a gestionar. Per tant, crec que la taula de teatre està donant molts fruits interessants, i esperem que en el futur també doncs puguin sortir cicles, perquè hi ha experiències com els cicles que està fent el Teatre Sant Vicenç, justament també.
Sempre són els mateixos.
Que és el tema doncs, de UNESCO, que està en aquesta temporada anterior, per exemple, que encara falta, bé, em sembla que jo intentaré anar també a la lectura dramatitzada que falta del dia 30, a les 22, em sembla que és, i crec que ha sigut una experiència superinteressant, i justament si ens anéssim posant tots una mica d'acord, segur que això germinaria i acabarien passant coses molt, molt més potents. És una ciutat que té molta potència, i això el que fa és articular, l'ajudar a articular una miqueta. Jo penso que és molt positiu.
Quines passes endavant es volen fer ara a nivell teatral, ara que ens acostem a la Capitalitat Cultural Catalana 2024? Quines iniciatives es volen engegar?
Les iniciatives, si us hi fixeu, el que anem treballant són temes que li anem donant com una mica d'inèrcia, no? Ha aparegut l'Enlaire, la mostra de teatre,
mica, sí.
Poc a poc anirà agafant musculatura, nosaltres també anem trobant la forma de donar-li recursos i dotar-lo de pressupostos, i això el que farà serà que a poc a poc experiències que ara són molt incipients, però que a poc a poc es va veient que van cohesionant i que van agafant el que dic jo sempre, no? Van germinant, doncs això que es hagi vingut per quedar-se. Nosaltres tenim molt clar que la Capital de la Cultura Catalana no pot ser una pirotècnia cultural que s'esvaeix al 2025, sinó que ha de provocar situacions que vinguin per quedar-se. Si la taula de teatre acaba, perquè això al final és així, l'Ajuntament ha posat el caldo del cultiu d'alguna manera, però això ha de funcionar perquè els agents culturals que en formen part ho volen d'aquesta manera. A més a més, és un tema que hi ha molta llibertat de treball, el que passa que el que tens són tècnics de referència de municipals que el que t'ajuden és, en tot cas, a tenir una sèrie de recursos que per lliure seria més complicat, i llavors que tots aquests projectes es vagin quedant, que hi hagi relleu generacional, o que es busqui la manera de que, no sé, de més democràtica, o potser més com sigui, com que això, aquests sistemes els hem d'anar treballant entre tots, entre totes i tots, doncs que vagin quedant aquests petits esdeveniments. Jo crec que ja, si aconseguim que la programació estable de la ciutat, tant la privada com la municipal, si aconseguim que això ja, diguéssim, entri en aliança i sincronitzi una miqueta perquè tothom s'escolti, i llavors, no sé si és l'any, per exemple, Shakespeare, per dir un any, doncs tothom vol treballar això, doncs vinga, anem a veure què fem. si a més resulta que creem un esdeveniment fix que és el Dia Mundial del Teatre, l'Enlaire't, i a més la mostra de Teatre de Sabadell, ja ja estem creant uns punts de referència al llarg de, no sé, quasi trimestrals, no?, que obliguen a que tot el moviment cultural teatral i de les arts escèniques de Sabadell doncs estigui com molt en guàrdia i que vegi que té oportunitats. I si a més aquest programa que volem posar en marxa, de que les companyies sabadellenques que o si ho desitgin puguin presentar un projecte per intentar entrar en residència per presentar-lo en el principal, jo crec que ho deixem bastant cobert. És un tema que a partir d'aquí després aviam si, doncs bueno, espero que quan no hi sigui jo com a regidor, doncs la regidora o regidor que vingui també doncs ho trobi prou atractiu i vulgui continuar-ho i que realment doncs, no sé, això vagi evolucionant fins on arribi.
Com procureu des de l'Ajuntament que tots els barris es facin partíceps d'aquesta capitalitat de la cultura catalana?
Hem engegat una cosa, un programa també que és el Sabadellón, que està vinculat a participació, que és la millor manera, perquè clar, nosaltres tenim tots els equipaments, diguéssim, culturals que estan vinculats al territori, que són les 7 biblioteques, que ja sabem que hi ha un projecte per ràtio ens toca tenir una 8a biblioteca, que és el del districte 5è, que ja arribarà en un moment que sigui possible que això sigui així. Després tenim la xarxa de teatres, que estan també doncs, ubicats dos dels equipaments més importants estan al centre, després tenim l'Estruc, que està en un punt molt neuràlgic, i tenim la Sala, que està a la zona nord. Ens agradaria també tenir algun equipament al sud, que crec que seria el seu. I després tenim 12 centres cívics que estan situats per tot el territori. Evidentment, treballant en participació, molts d'aquests centres cívics estan dotats o amb patis o amb espais escènics que estan bastant ben dotats, bastant ben preparats i que són doncs, totalment convencionals. Doncs a través de tots aquests equipaments volem funcionar. Ara s'està fent l'experiència del Teatre de Barri, que és una primera aposta per anar començant també a generar i detonar tallers de teatre que funcionin a totes les barriades i que hauran d'anar aprenent a ser sostenibles aquests tallers perquè segurament podran créixer i això ha d'agafar vida pròpia. I després també hi ha la previsió, ara ja es comença aquest estiu, que ho està fent participació, de fer una programació d'estiu també estable a tots els centres cívics de la ciutat, doncs això ha d'anar germinant també i s'ha d'anar convertint en una normalitat. I no només que hi vagi tercera divisió regional fer, sinó que hi puguin anar espectacles de qualsevol tipus de qualitat perquè, bueno, que circulin i que una cosa que podríem veure perfectament al centre, en un format que sigui adient en l'espai on tu portis, doncs també pugui viatjar cap allà i així, si tu no vas al teatre, el teatre ve a tu.
Durant aquesta època tan convulsa per la pandèmia, també hem pogut veure com hi havia teatres com l'Arlequí o el Teatre del Sol que tancaven les seves portes i també hem vist algunes companyies o algunes creadores que s'organitzaven, no?, per fer els seus espectacles en espais alternatius, com són la Quartera o com és l'Àgora, per exemple. Com ho viviu des de l'Ajuntament tot això, des de la regidoria? Com podem donar suport a tots aquests col·lectius que fan teatre o que volen fer teatre, no?, des de l'administració?
A nosaltres ens hauria agradat tenir un espai com el Teatre del Sol, per establir, per exemple, algun tipus de conveni en el que, com que tenien tres sales operatives, es pogués treballar la possibilitat de programar aquells espectacles que neixen a la ciutat per companyies de la ciutat i que després no troben un lloc on establir-se per fer una temporada, no? Un mes, tres setmanes, el que sigui, que és la manera de fer créixer un espectacle. En aquest cas, doncs, tots coneixem la història i esperem que ells trobin la solució perquè al final no deixa de ser una companyia i una entitat privada que ha de trobar la solució. Estem intentant ajudar en tot el que podem, però hi ha tota una sèrie de temes que són complexes i ho han de resoldre ells. El tema de l'Arlequí, parlat amb ells, ens diuen no, és que bàsicament és un tema de manca de públic, ara no, el projecte no tenia molt sentit, llavors han decidit sortir de l'Arlequí i anar a portar l'Arlequí a altres espais. No s'han desprès de l'espai, per tant potser no descarten que en el futur, si les coses van més bé, doncs puguin tornar a recuperar. Jo espero que el Teatre del Sol no tingui el carrer del Sol no tingui una maledicció teatral, perquè de moment les dues sales que teníem allà, espero que això ho aïllem allà i d'allà no passi. I la veritat, jo estic convençut perquè m'agraden a tot arreu. Jo quan vaig a la Quartera i veig la Gavina o veig el Muntaplats o veig la Nanit del Poble, estic convençut que aquest espai a la ciutat és indispensable pel tipus d'espai que és, perquè en si mateix és performatiu, no pel propi espai en si, i pel tipus d'espectacles que s'hi fan. Han agafat un caire que, si no, aquest teatre no succeiria a la ciutat. No tothom s'atreveix amb aquests títols, ni tampoc amb aquests continguts, ni amb la força. I els altres espais teatrals, doncs, evidentment, són hipernecessaris. No tindríem programació estable, sinó.
A nivell del món de teatre local, quines són les demandes més significatives que es fan? O per què sempre hi ha hagut a Sabadell el problema dels espais, però potser també d'infraestructura o de suport logístic o d'inversió econòmica?
Què us demanen més, diguem-ne, a la regidoria? Què detecteu?
Jo penso que no som conscients. És a dir, ara pensem en qualsevol altra ciutat que ens emmirallem en ella i diem, oh, quin auditori que tenen i quina programació que tenen. Sí, sí, però és que en tenen una. I el que fan bàsicament és adquirir els espectacles, els compren, els porten, els contracten i els exhibeixen. Nosaltres no som una ciutat d'exhibició només, nosaltres som una ciutat que produeix constantment. Produïm òpera, se'n va a 13 ciutats del territori, produïm teatre sense parar. Llavors, en una ciutat de 270.000 habitants tenim dos centres de creació, tenim 12 sales de gestió privada i 4 teatres de la xarxa de teatres. I d'aquests, i dels 12 centres cívics, almenys 6 tenen un auditori. Vull dir que jo crec que la ciutat està dotada, però és que tenim una capacitat de sobreproducció brutal i ni amb aquests equipaments que en una qualsevol altra ciutat no sabien què fer-ne perquè no tenien com omplir-los de contingut, nosaltres encara ens quedem un curs. Llavors és evident que bueno, tenim el centre de creació de l'Estriu que en el món amateur l'està cobrint completament perquè moltes de les companyies si no tindrien espais on assajar. Jo crec que en tot cas es podia plantejar si s'ha de fer més o menys inversió en el futur, però també és cert que s'ha fet una aposta per les arts escèniques a nivell històric i llavors tenim altres disciplines de la cultura que també diuen, i a mi, que sóc de música moderna, potser també tocaria que em fessis sonar una miqueta més, perquè no tinc sales de concert, no tinc espais on d'això. Llavors, el que estem intentant fer és un equilibri ara, perquè, clar, te n'adones que, malgrat encara no sigui suficient, les arts escèniques estan molt dotades. Ara també, quan aconseguim recuperar la vela, que estem en ello perquè aparegui de nou a l'Estruc, doncs el circ també tornarà a tenir el seu espai. Vull dir, jo crec que si ho analitzem a l'inversa, Sabadell com a ciutat és eminentment teatral i està molt ben dotada. Però afortunadament tenim tanta creativitat que sobrepassem la capacitat de les infraestructures.
Haurem de colonitzar Terrassa, els espais culturals de Terrassa, perquè no en tenim prou. Doncs moltes gràcies, Carles, per venir avui als estudis de Ràdio Sabadell a comentar amb nosaltres aquest tancament de la temporada teatral i aquest futur que esperem que sigui doncs molt prolífic post-pandèmia, no? Gràcies, bon estiu i bon vespre.
I bon any.
Amunt al taló, el teatre de la ciutat, a la ràdio. Amunt al taló. Entre talers i talons.
I avui tornem a tenir l'estudi en Jaume Pont preparat per explicar-nos més curiositats històriques d'aquests antics espais teatrals de Sabadell, i això vol dir que torna a la secció d'Entre talers i talons.
Avui suposo que canviarem d'espai, ja que vam acabar de repassar la història del nostre teatre principal. I la darrera vegada que vas venir, Jaume, suposo que avui llançaràs alguna nova pregunta als radioients.
Doncs mira, no faré ni una cosa ni l'altra, perquè canviarem, sí.
Perquè canviarem radicalment
que,
de tema.
Sí, no, perquè he decidit que com que estem a les rectes doncs, d'entrar a l'estiu, bueno, de fet ja som a l'estiu, i a les vacances, i és un moment de sortir a l'exterior, gaudir dels paisatges, doncs en lloc de quedar-nos tancat dins dels locals dels teatres, he decidit que anirem a fer un repàs de les actuacions de teatres més destacades que s'han fet al Rodal de Sabadell, als boscos que rodegen la nostra ciutat al llarg d'aquests dos darrers segles. I mira, no he preparat
Escolta,
cap pregunta tampoc.
Que bucòlic, no? Sí. T'imagines al mig
sí,
del bosc?
Sí, sí, sí. No, és molt bucòlic. De fet, i sí, ho he aprofitat també...
Molt de sol, també,
No tan sol, no pateix. Ara ho veureu. Vull aprofitar també per dedicar aquesta secció justament a Josep Algarsuari, que aquest cap de setmana ens ha deixat i que, a més, justament estava preparant la secció i ha arribat la notícia i ara quan parli d'aquests espais de teatre, doncs veureu que justament parlaré d'ell. Val? Doncs comencem?
Som-hi.
Doncs mira, començarem per un espai natural que actualment ha desaparegut. Es tracta del bosc de Can Feu, que estava situat a l'espai que queda entre la Torre d'en Feu, l'autopista C-58, el barri dels Marinals i la carretera de Terrassa. En tot aquest espai hi havia un bosc molt bonic. I al mig d'aquest bosc hi havia el Pla de l'Amor, que era una zona, una esplanada amb uns grans pins, per tant no tocava el sol, sinó que hi havia força ombra, Eloi? I en aquest espai s'hi van fer diverses actuacions de teatre. La primera va ser el 1901, que de fet no va ser una actuació, sinó que va ser un acte d'homenatge a Àngel Guimerà, el 1909, un acte d'homenatge a Àngel Guimerà, que ja sabeu que era, doncs, aleshores ja era el gran dramaturg, el gran pontífex de la dramatúrgia catalana.
Romàntic.
En aquell moment, i va arribar a reunir en aquest homenatge fins a 5.000 persones. Val? Per tant, imagineu-vos aquest espai del bosc doncs, amb aquest gran homenatge a Àngel Guimerà. Un altre esdeveniment que es va produir també en aquest bosc de Can Feu, en el Pla de l'Amor, fou el juliol del 1912 i fou un aplec esperantista en el qual, ja sabeu que l'esperanto és aquesta llengua que volia convertir-se en l'idioma universal amb la idea que d'unir la lluita obrera internacional usant l'esperanto. I Sabadell, que era una ciutat doncs, amb un moviment obrer fort, doncs l'esperantisme va tenir un gran arrelament. Doncs en el Pla de l'Amor de Can Feu s'hi va representar l'obra d'Adrià Gual, traduïda a l'esperanto, Misteri de dolor. I també hi van assistir unes 6.000 persones, o sigui, que va ser també un acte molt multitudinari. Recordem que Adrià Gual va ser renovador de l'escena catalana durant el primer terç del segle XX i que, a més, va ser un dels fundadors del que després seria l'Institut del Teatre. Però sí que la representació més multitudinària en el Pla de l'Amor va ser per la Festa Major de Sabadell l'agost del 1915, on novament es va representar una obra d'Àngel Guimerà. Quina obra diríeu que es va representar d'Àngel Guimerà?
Terra Baixa.
Terra Baixa, premi per l'Eloi. Premi per l'Eloi, efectivament. Terra Baixa, el 1915, i qui era el l'actor que interpretava el Manelic? Enric Borràs. Ah, sabeu que era el mític, un gran actor i director, a més, i és un dels Manelics històrics de Terra Baixa. I en aquest entorn hem de tenir en compte que, evidentment, les representacions de teatre enmig del bosc, justament l'interessant és integrar l'entorn en l'escenografia. I aquesta, de fet, el promotor d'aquesta representació de Terra Baixa era un escenògraf, Salvador Alarma, que el que volia era crear teatres de la natura, que es deien. I, de fet, les fotografies que es conserven d'aquesta representació de Terra Baixa...
Impressionants, no?
Penseu que es va construir un escenari de 22 metres de fons per 14 d'ample.
Déu-n'hi-do.
Tingueu en compte que la faràndula fa 13x13, 13 de fons per 13 d'ample. Per tant, imagineu-vos vosaltres les dimensions d'aquest escenari. I es va construir tot una masia, com a decorat, i una ermita, que es veu l'absis del darrere de l'ermita, i en tot el fons, tots els arbres d'aquest Pla de l'Amor i del bosc de Can Feu. Van assistir com a espectadors fins a 10.000 persones de Sabadell i d'altres llocs de Catalunya. El que sí que hi ha una cosa que em surt, vull dir que és com una incògnita, és com s'ho deuria fer com s'ho deurien fer llavors per estar davant de 10.000 persones a l'aire lliure perquè se'l sentissin. O sigui, imagineu-vos vosaltres l'Enric Borràs, la potència de veu que havia de tenir, o el personatge de la Nuri, que és un personatge doncs, que és una nena, com s'ho deuria fer per poder arribar a que l'escoltessin doncs, a aquestes 10.000 persones que van anar a veure a Terra Baixa.
Això és la reverberació, la sonoritat dels boscos del Rodal de Sabadell.
Sí.
Que és, tothom sap.
Que tothom sap que és.
No, a més, les fotografies són espectaculars perquè es veu moltíssima gent. De fet, les fotografies es veu no es veu on acaba el públic, pràcticament. Dos anys més tard també es va representar en aquest Pla de l'Amor l'òpera Carmen, per la companyia del Gran Teatre del Liceu. Hi va haver bastanta polèmica perquè sortia un toro que sortia doncs, a mitja representació.
Un
toro de veritat, sí. I es veu que va haver-hi força polèmica la representació d'aquesta òpera. Però, malauradament, el bosc de Can Deu va desaparèixer durant els anys posteriors a la Guerra Civil per la falta de sensibilitat política del moment i per la falta de la capacitat ciutadana de poder lluitar, en aquell moment de postguerra, doncs, de poder doncs, lluitar per un espai que havia sigut pels sabadellencs doncs, molt agradable i que havien hagut actes com aquest que us he explicat. I pastorets, no poden faltar els pastorets. Home. En una secció de teatre.
Pastorets a l'aire lliure.
També es van fer a l'aire lliure.
Ja no cal fer decorat, és el propi bosc.
Exactament, es va aprofitar justament, ho va fer el grup de teatre de l'Acadèmia Catòlica, no se sap exactament l'any, se sap que va ser la segona meitat de la dècada del 1920, i es va fer a la masia de Can Vilà, que si sabeu és a Tugores, és una masia que queda a la vora de Tugores. Hi ha les fotografies que ens conserven, es veu com s'aprofita un porxo de la masia per fer el naixement i segurament doncs, el públic deuria anar itinerant perquè doncs, van utilitzar altres espais propers a la masia. I finalment, el gran moment de les actuacions al Rodal, i aquí és on ja parlarem de Josep Algarsuari, va ser el festival d'estiu que va organitzar el Quadre Escènic de la Puríssima a partir de l'estiu de 1955, que es van fer a la Salut. Val? Aprofitant, va ser aprofitant l'espai que queda sota la font de la font nova de la Salut i l'escala que puja des del pla del santuari que baixa fins al pla de la font, doncs en aquella escala és on Josep Algarsuari l'estiu del juny de 1955 va representar la Fierecilla domada juntament un Shakespeare, o sigui la Feresta que domada català, sí. Dirigida per Enric Gallamí i això aprofitant doncs aquest espai tan idoni per representar obres a l'aire lliure. Tingueu en compte que això sí que es va fer a la nit, per tant hi havia una il·luminació que es va preparar i les grades estaven situades en aquest espai del Pla de la Font. I el que és també és interessant és que es va les va muntar una taquilla a la plaça de l'Àngel i hi havia un servei d'autobusos d'autobusos Martí, que aleshores ja es portava des del públic des de la plaça de l'Àngel fins al Santuari de la Salut.
Coita, si hem fet coses.
Exacte. I, en fi, que aquestes actuacions, aquest festival d'estiu a la Salut, el grup Palestra, que és el quadre escènic de la Puríssima, que a partir del 1956... Uh-huh. Es converteixen en palestres, va fer durant 3 anys a la Puríssima, a la Salut, fins al 1958, i a partir d'aleshores doncs, es va traslladar a la plaça Vallès, perquè tota aquesta moguda de traslladar doncs, el públic d'una banda a l'altra doncs, era molt costós, i després al Museu d'Història, i finalment durant uns quants anys a la Casa Durant, fins que el 1968 es va tornar a reposar el Festival d'Estiu a la Salut, però llavors ja va ser l'últim any que es va fer i bé, llavors es va perdre aquesta activitat que organitzava el grup Palestra. S'ha de dir que Palestra portava obres de teatre clàssic, es van fer molts Shakespeares en aquests festivals d'estiu.
Somni d'una nit d'estiu,
exacte,
segur que va caure.
Es va fer Somni d'una nit d'estiu, es va fer Romeu i Julieta, es van fer molts el Mercader de Venècia també, es van fer, de fet, el primer, la Mercader de Venècia, si no m'equivoco, Ramon Ribalta, la primera obra que va dirigir va ser en un Mercader de Venècia en aquests festivals d'estiu, si no m'equivoco, I finalment, això, que a més també es feien obres de teatre innovador de l'estil que ens tenia acostumat Palestra. En fi, ja ho veieu, aquestes són les principals representacions que s'han fet en el Rodal de Sabadell, aprofitant aquests espais tan agradables que són els boscos de la nostra ciutat.
Jo m'he quedat amb el pla de l'amor, amb l'esplanada de l'amor, això que sembla,
sí.
No sé què sembla.
Això del pla de l'amor...
Però anirem a mirar.
Sí, sí, exacte.
A veure si és tan bucòlic com ens ho pinta el Jaume. A mi m'agrada, Jaume, que vinguis, perquè sempre aprenc coses noves del Teatre de Sabadell. I escolta, això fa veure que... totes les entitats al final han anat teixint tot l'àmbit dramàtic de la ciutat i és maco de sentir això.
I tant.
Avui ho deixem aquí, però no pas ho deixem per aquí per sempre, sinó que seguirem parlant de la història del teatre local la propera temporada, perquè de fet encara ens queden un munt de coses per repassar d'aquest teatre, que igual que el tèxtil ha anat teixint experiències i vivències molt interessants aquí a Sabadell. Gràcies, Jaume, i molt bon estiu.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon estiu.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell. La gran pantalla.
Recordeu aquelles sales on s'hi podia veure teatre, a més de cinema? Aquesta és l'excusa que l'Amunt al Taló vam agafar perquè també ens agrada fixar-nos en altres disciplines, no només l'estrictament teatral. I per això avui tornem a parlar de cinema amb el nostre cinèfil de capçalera, l'Edu Gil. Bon vespre, Edu.
Bon vespre, Eloi. Gràcies per convidar-me.
A la cartellera dels cinemes Imperial i Eix Macià hi tenim propostes interessants, com ara la misteriosa i paranormal Black Phone. També tenim Lightyear pels més menuts, que ha dut polèmica, ara sabrem per què. O l'insuportable peso d'un talento descomunal que està a mig camí entre la comèdia i l'acció d'una cinta molt comercial i una pel·lícula d'autor, també. Una cosa molt, molt eclèctica que ara també descobrirem.
A veure què podem dir de cadascuna d'aquestes propostes. I et demanarem, ja que hi som, que hi posis nota. A veure si endevineu la primera.
Aquí.
Endavant amb el tràiler.
Vinga.
Nicolas Cage, que alucines! Me encantan!
Tenemos otra oferta. Es de 1 millón de pavos. Consiste en ir a la fiesta de cumpleaños de un hombre rico.
Es demasiado flipante.
Què ens en dius d'en Nicolas Cage? D'en bo d'en Cage? Edu.
Mira, és una pel·lícula... bueno, en primer lloc, bon vespre.
Bon vespre.
És una comèdia que el Nicolas Cage fa de Nicolas Cage, encara que el personatge sigui fictici una mica, perquè aquí ens posa en context de que està arruïnat i que no li van bé les coses amb la ex-dona i la filla. I realment es fa una paròdia d'ell mateix d'una manera extrema. I la veritat és que ens mostra la pel·lícula està dividida en tres parts. Marcel, tu l'has vist, no?
Sí, sí, sí.
I les tres parts són seria com la història d'ell, d'aquest actor,
en quina situació es troba.
Llavors seria la part com fa amistat amb un personatge també excèntric perquè és molt fan d'ell. Llavors després hi hauria la part de comèdia esbojarrada amb tocs d'acció, com són les pel·lícules de Nicolas Cage de les d'abans.
Sí, sí.
I la veritat és que com a paròdia funciona bastant bé.
Sí, sí, clar, fa molta autocrítica de, no només d'ell com a personatge, com a Nicolas Cage, sinó també d'uns determinats gèneres cinematogràfics ja molt, molt subats, no?
Sí, totalment. Bueno, si vols explico breument l'argument.
I tant.
Doncs és Nicolas Cage, arruïnat, que només pensa en ell i el que vol fer és seguir triomfant i seguir fent projectes grans d'autor. I en el començament de la pel·lícula no li surt el que ell esperava. Llavors li ofereixen, per saldar deudes, $1,000,000 per anar a l'aniversari d'un mexicà que té pinta de ser narcotraficant, perquè arriba a Mallorca, de fet.
Ojo amb això, eh? El fan viatjar cap a Mallorca.
Exacte.
I de cop i volta...
Es troba amb la CIA. Uh-huh. I li ofereixen treballar per ells perquè tingui informació sobre aquest
element resulta
Exacte.
Ser una... Sembla que hagi de ser un narcotraficant i, per
correcte.
Tant, el converteixen en espia
no, el
de
Nicolas
manera
Cage.
Molt random.
Sí, correcte.
Molt bé. Jo tinc apuntat aquí que la pel·li comença com una... Això, com una pel·li d'autor, no? Que podria ser del Tarantino o del Woody Allen, que fan una mena de crítica al món del cinema i tal, però acaba degenerant molt. O sigui, al final tenim... persecucions de cotxes,
de
les típiques frases sentencioses típiques de pel·li americana, acció, que tota una sèrie de seqüències d'acció que no s'aguanten per enlloc, no? I, atenció, el segrest de la filla del president de la Generalitat de Catalunya.
Depèn del lloc on s'emeti.
No, depèn de com estigui.
El problema va ser que al principi, quan va arribar als Estats Units, clar, aquí va arribar que era de Mèxic, perquè va ser un error de Film Affinity que ho va traduir malament. Això diuen. I en cap moment volien traduir-ho d'aquesta manera quan la fessin aquí a Espanya. Uh-huh. I és per això que va haver-hi tanta polèmica i que ho entenc, eh? Però bueno.
Bueno, potser algun dia passa, no?, que hi ha un narcotraficant mallorquí.
Però, que em refereixo, almenys a Estats Units, a la versió original s'ho podrien haver currat, i perquè al principi surt la filla, i no parla català, parla en castellà. Ja podrien haver parlat català.
I tant. El Carràs. Escolta'm, a mi em recordava, quan la veia també, el crac de Joel Joan, no?
Té un aire,
eh? Riure-se'n d'un mateix.
Correcte. I... Sí, 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 totalment.
I que passin coses inversemblants durant la pel·lícula.
Sí, sí.
Quina nota li posaries?
Jo, aviam, no està malament, com a paròdia funciona bastant bé, i li posaria, perquè vaig disfrutar, un 6, Marcel. Tu quina nota li poses?
Jo més, eh?
Diria, un 7?
Un 7, eh? O un 8,
No tant. Jo per mi un 6. Entenc, eh? Però... Per
crec
un 6 està bé.
Ha sigut una bona elecció per part del Nicolas Cage d'enriure-se'n d'això de la seva pròpia trajectòria professional, etc. No? Tu què en destacaries més?
No, sobretot això, sobretot ell fent d'ell mateix. Però ell ja va reconèixer que ell no és així, realment que és una persona totalment diferent. I a part també això, que funciona molt bé la parella protagonista, jo trobo que és que està xula. Sobretot els dos. I poc més.
I un Paco León que surt allà al mig, no?
Sí, exacte. Bueno, jo crec que seria de lo pitjor, eh?
Pobre. Un repartiment molt, molt, molt variat. Sí. En tenim un altre. Això que sona és Black Phone.
Volveré a casa por la mañana.
¿A dónde vas?
Esta noche duermo en casa de Susi.
Este cartel es nuevo.
En la prensa le llaman el captor.
No digas su nombre.
No te creerás esa historia, ¿verdad? Porque no puede oírte.
No se lleva a los que dicen su nombre.
va agradar, Edu? Quin misteri, eh? Et va agradar?
A mi sí, realment. Aviam, un cop veus el tràiler, ja t'imagines per on tirarà. No dic que sigui previsible, yeah, però és una pel·lícula que funciona bastant bé. I a mi, sobretot quan la vaig veure el tràiler per primera vegada, em va sorprendre la història, sobretot l'actor fent d'aquest personatge, que és el Ethan Hawke. I la veritat és que trobo que és una pel·lícula de suspens, no de terror. Crec que no arriba a ser de terror. Llàstima d'un parell de sustos gratuïts que apareixen en algun moment puntual de la pel·lícula.
Potser tu no els haguessis...
El trailer sona de terror total, eh?
No, però és suspens amb un toc de un toc sobrenatural, però que està bé, no deixa de ser intriga. En cap moment hi ha res de terror, exceptuant els dos ensurts que jo trauria, perquè no porta res i no trobo que valguin la pena. Tot i així, és un producte bastant entretingut, que et manté bastant intrigat, sobretot perquè destacaria l'ambientació, que està molt bé, que està ambientada als anys 70.
És veritat.
I, bueno, estic aquí descrivint-la i encara no he dit l'argument.
Però expliquem-lo una mica.
Expliquem-ho una miqueta. Sí. Posem en situació. A Estats Units als anys 70, un poble tranquil·let, ben maco.
Sempre sembla que no hagi de passar res.
Exacte, però bueno, què passa?
Que comença a haver-hi... S'apaguen els llums.
No, comença a haver-hi un... Pel barri d'aquest poble comença a haver-hi un captor que sí, comença a segrestar a nens i que no desapareixen. I només se sap que es diu el captor. I llavors tenim el protagonista, bueno, dos protagonistes, que són dos germans, i ens centren en ells, en que a poc gent del seu voltant comença a desaparèixer gràcies a aquest captor. I podríem dir que aquests germans no són normals, tenen uns estranys poders que venen per part de la mare, que poden veure coses una mica sobrenaturals.
Genètic, no?
Exacte. Llavors no sé si explicar més, però el tràiler ja t'ho mostra.
No fem més spoilers.
Caminin al tràiler i ja que treguin ells les conclusions i la disfrutin.
El que sí que és interessant és que, clar, hi ha temes aquí incorporats en aquesta pel·lícula, com el tema del bullying, com el tema de la violència domèstica, no?, per part d'algun familiar. Hi ha tot de temes polèmics que
els toca.
Per tant, no només és una pel·lícula de terror a l'ús i això està bé.
Bueno, clar, hi ha la investigació aquesta per trobar-lo, hi ha la subtrama paral·lela també després de la trama principal, que... No, està molt bé, jo crec que agradarà. No espereu una pel·lícula de terror normal o que faci molta por. Vull dir, jo crec que inclús espectadors...
L'ambient,
no? Exacte, jo crec que inclús espectadors que no siguin molt fans del terror la poden disfrutar fàcilment i la recomano, sincerament.
Interpretacions molt bones també dels dos joves, eh?
Dels joves i sobretot del
protagonista.
Del protagonista. Bueno, no és ben bé protagonista, no. Perquè ja comença la pel·lícula i si t'hi fixes, que normalment això té a veure amb temes salaris, però el seu nom apareix a l'últim.
Vale. Sí, sí.
Però que això també està bé.
Això és The Black Phone.
Correcte.
Una pel·lícula nord-americana que, qui en tingui curiositat, és una adaptació del conte homònim del 2004 de Joe Hill.
És veritat, un escriptor també del gènere del terror. Escoltem el tràiler de la següent pel·lícula que recomanarem, Lightyear.
Este traje es muy valioso. No solo protege el cuerpo, sino también el universo.
¿Listo, Capitán Lightyear?
Listo como nunca.
Hasta el infinito.
Y...
Han traspassat el perímetre.
I vas allà, home, i vas allà. Si és que cada vegada que sento això, jo el Toy Story el tinc encara gravat.
No l'has superat.
A la sang. No, jo plorava per la primera pel·lícula.
Home.
El moment en què un bus no aconsegueix volar i cau, no arriba a la finestra i cau, és dramàtic. Sí.
Pues jo amb la segona i la tercera, cada cop que les veig, sempre una llàgrima cau, eh?
La tercera van anar a buscar, ja...
Exacte, però el pitjor és que no és una vegada durant la pel·lícula, no. Té 3 o 4 moments puntuals que dius... Allà fan perquè se't caigui tant la 2 com la 3.
Sí, el director, de fet, ja posava aquí el públic plorarà.
La gaudirem, aquesta, o no, a grans i petits?
Jo, sincerament, m'ha sorprès, l'esperava bastant pitjor. Hem de dir que no, dintre del personatge i de tot, no té gran cosa a veure amb Toy Story. És a dir, el que han volgut fer és fer com una espècie de spin-off. És a dir, han agafat el personatge per centrar-ho com si fos una pel·lícula de ciència-ficció i t'he de dir que per ser Pixar, és un Pixar menor. És una història bastant complexa per ser per ser per nens. Sí. És a dir, la vaig trobar complexa i diferent, però que em va agradar, per això. Que no sé si els nens la seguiran del tot. Jo trobo que per això potser no ha anat massa. He notat que no ha tingut massa èxit, no només per la polèmica, sinó també potser perquè els nens aquest tipus de pel·lícules els hi atrau, però un cop la veus, no sé si arriben a captar el 100% de les coses, que moltes vegades passa, però aquí, sobretot en la trama, costa una mica de seguir. Però a mi m'ha sorprendre gratament. L'explico breument la trama?
Sí, molt breument.
Buzz Lightyear és un guardià espacial que, juntament amb una altra companya, són guardians de l'univers i tenen una missió que és en una nau que tripulen, no sé, són unes 100 o 200 persones. Exploren planetes per poder ser habitats i llavors comença la pel·lícula que exploren un, no és habitable, intenten fugir, no poden i es queden atrapats en aquell planeta.
Vaja.
Llavors la missió del Buzz Lightyear és intentar solucionar el problema que tenen per d'hipervelocitat en la nau, que no funciona, i intenta solucionar-ho. Quin és el problema? Que cada cop que ho intenta, per ell passen 4 minuts, però en aquell planeta passen 4 anys. Una mica semblant a Interestel·lar. No, està bé, està bé. A mi això és el que em va agradar. Llavors és aquest dilema de si val la pena realment o no intentar-ho. I ho va fent, bueno, i ja veureu. Està força bé.
Una nota?
També, aviam, jo normalment sóc molt fan de Pixar i trobo que de les 26 pel·lícules o 27 que han estrenat en té més de 10 que són obres mestres, o 10. Però aquesta és una pel·lícula, com he dit abans, menor, dintre d'aquesta gran productora, i jo la col·loco entre els 6.5, 6, tranquil·lament.
Bueno, vaja. Una mica baixeta.
Ostres, no? Sí, no. Jo encara no l'he vist, em feia il·lusió, perquè sempre a les pel·lícules de Toy Story, a les primeres d'Ictic, hi havia sempre el moment en què l'Andy estava jugant amb les joguines i sortia la història de...
No, però això no té res.
Algun joc així pensava, dic, ostres, algun dia potser faran alguna pel·lícula que sigui la història...
No té tant a veure amb això.
No té tant a veure. És a dir, ja et comença que, en teoria, això és la pel·lícula preferida de l'Andy, cap al qual això es va comprar la joguina, en teoria. Teòricament, però no sé si és una pel·lícula de 1995.
Clar, bueno, és que volem posar-nos nostàlgics.
Exacte.
Volem recuperar això.
I t'he de dir sobre el moment polèmic, jo no trobo per tant, de fet és un moment molt breu, quasi ni es nota, i no entenc el perquè de tanta polèmica, però bueno.
És decebedor, és bastant decebedor que en molts països doncs hagin censurat aquest petó entre dos personatges femenins.
No és que l'hagin censurat, que una cosa és censurar-lo, perquè pots fer-ho, perquè és curt. És que directament han prohibit la pel·lícula. Això és lo trist i greu.
Imagina't. Doncs, escolta'm, Edu, aquest estiu també anirem força al cinema.
I tant, tot el que puguem.
Aprofitarem les vacances i la temporada vinent ens segueixes explicant i recomanant aquestes cintes que podem veure a la cartellera, als cinemes. Moltes gràcies.
A tu, Marcel.
Bon estiu.
Eloi.
Adéu-siau, adéu.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
Arribem al final del programa i, per tant, és l'hora de les recomanacions teatrals amb la nostra crítica experta de la cartellera de la capital, l'Elvira Franc.
Avui parlarem d'una proposta de La Brutal al Teatre Poliorama, Romeu i Julieta, sobretot adreçada a públic jove, amb adaptació sorprenent entre TikTok, Marley i West Side Story, una barreja molt estranya, també força comicitat. Elvira, bon vespre.
Sí, hola, bon vespre. Doncs sí, el que deies, és molta barreja, però és un Romeu i Julieta que La Brutal ha adaptat i modernitzat d'aquesta famosa obra de William Shakespeare. La traducció és de Jannic Garcia i l'adaptació l'ha feta Joan Iago, que tots coneixem per les obres que ha escrit de la Calòrica. La direcció se n'ha encarregat David Selves. Una versió actualitzada als nostres temps, on els joves prenen protagonisme, ja que va encarada sobretot al públic jove, amb noves maneres i nous llenguatges, plena de referents del present, fresca i divertida i alguns trossos passionals i dramàtics. La música és frenètica i actual, ajudada per un espai sonor de gran potència, una escenografia moderna on no hi falta ni sobra res, unes bones coreografies de balls moderns i de lluites on les espases s'han substituït per punyals i ganivets, una il·luminació molt acurada, amb flaixos, amb imatges congelades, moments que fan pensar, com deia el Marcel amb West Side Story, com ara quan es coneixen els dos protagonistes, o la mort del cosí de Julieta, i altres episodis on parlen en vers a l'estil més tradicional. En el públic hi ha gent gran que no s'escandalitza de totes les escenes i gent jove que tampoc els sorprèn que els protagonistes agafin aquestes decisions tan dràstiques per amor. Perquè aquest amor és la lluita contra la violència, contra les baralles i contra la intolerància. Joves entre el públic i joves a l'escenari. L'Emma Arquillué i el Nil Cardener són els dos protagonistes, amb unes notables interpretacions, igual que la resta d'elenc. També les actrius i els dos actors més veterans ho fan correctament, destacant el Xavi Ricard, que interpreta un paper molt diferent del que el vam veure amb el Bagbet de Ionesco, paper completament diferent, demostrant que se'n surt amb nota alta de qualsevol registre. També ballant, que en aquesta representació balla i tot, però que quan surt es menja a tots els altres i omple tot l'escenari és el Guillem Balart, fent un paper de Mercuri, una genial interpretació de l'amic de Romeu convertit en un personatge queer. Vull fer notar que Guillem Balart Llong és mig sabadellenc.
Sí, sempre ens ho recordes, però clar, és un orgull.
És un orgull que la seva mare és de la nostra ciutat i encara té família a Sabadell. Uh-huh. I sí, val la pena recordar-ho, perquè a Sabadell tenim un bon planter.
Sí, i en aquest espectacle, com dius, és el que porta una mica la veu cantant. Atrapa a tothom, només apareix en escena.
I tant, és que és el que dic. Se'ls menja tots els altres, Per bé que ho facin, ell és sensacional.
Sí, sí.
Al final posen tot ha de canviar, diuen en anglès, al final de l'obra, i sí, el món, nosaltres i les nostres maneres de fer i de pensar hem de canviar. De la mateixa manera que el teatre va canviant de forma de representar-lo, però sempre procurant una gran qualitat, com és en aquest cas. No se la perdeu, estarà en cartell fins al 3 de juliol.
Molt bé, i atenció, perquè si amb aquest comentari us heu quedat amb ganes de veure Romeu i Julieta, que sapigueu que tenim a les nostres xarxes, concretament al nostre Instagram d'Amunt al Taló, un sorteig actiu de dues entrades gratis! Per la funció d'aquest proper dilluns, dia 4 de juliol, a 9:15 PM. Dues entrades gratis que podeu aconseguir només seguint el compte i etiquetant amb qui aniríeu al teatre a l'apartat de comentaris d'aquest post. I encara hi sou a temps, tant si ens esteu escoltant dimecres vespre com dijous, a la reposició del programa, doncs encara teniu temps. Fins dijous a les 11 de la nit. És ben fàcil.
I tant, que participeu, que estic segura que sigueu grans o joves us agradarà.
Elvira, moltes gràcies per avui, per tota la temporada que hem fet.
A vosaltres.
I segur que ens veurem a la següent.
Espero que sí.
La temporada següent seguirem comentant més i més obres de teatre barceloní i no ens acomiadem encara perquè ens falta muntar el top 10 de muntatges.
Ara vindrà el top 10, que tindrem tela, per parlar.
Tenim un rànquing preparat que, sí. Bueno, intentarem no mencionar tot el que hem anat parlant aquesta temporada.
No acabaríem pas.
A veure si ens sortim.
Però agafarem les més bones, les que ens han agradat més.
Fins ara, Elvira.
Adéu-siau, bon estiu.
Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell.
I avui acabem el programa amb un rànquing de les millors produccions o dels millors muntatges que hi ha hagut a la cartellera barcelonina aquesta temporada 2021-2022.
Al programa, de fet, n'hem comentat moltíssimes obres de teatre de Barcelona. 85 obres de teatre, concretament. Una barbaritat, vaja. La majoria molt interessants. Hi ha molta varietat. Hem fet difusió de propostes més comerciants i convencionals.
Però també hem cobert propostes de teatre més aviat experimental, propostes més modernes, de sales petites o de petites companyies que treballen amb llenguatges diferents i que aposten per un teatre alternatiu.
Ens acompanyen a l'estudi avui l'Elvira Franch, teatrera per excel·lència del programa i de Sabadell, I també la Carlota Gorgori, que li segueix els passos i que també ens explicarà quines propostes li han semblat més sorprenents i atractives. Bon vespre.
Hola, bon vespre. Bon vespre.
85 obres, eh?
85! Déu-n'hi-do, no les havia comptades, eh?
El rànquing farem de les 85?
Més aviat no, si no, no acabaríem fins demà.
No les podem mencionar, les 85,
no totes.
Però...
Agafarem les que més ens hagin agradat.
Exacte, les tindrem en compte totes, però s'ha de triar.
Sí.
Per tant, segur que hi haurà molts muntatges que quedaran fora d'aquest rànquing, però... d'escollir. Al final direm també quina ha estat la sala o l'espai teatral que considereu, Carlota i Elvira, que ha tingut la programació una mica més interessant per vosaltres. Per tant, aviam, Elvira, comencem.
A veure, jo no puc posar en el mateix sac monòlegs amb obres de gran envergadura, amb gran escenificació o musicals de 60 persones. Llavors ho classificaré per categories. Començaré per la categoria de muntatges més, amb escenografies més grans i acabarem amb monòlegs. Faré 4 o 5 de les que més m'han agradat. De 85, doncs en quedaran...
Per tant, això havia de ser un top 10, però serà més una gala de premis, al final,
amb
nominats de cada categoria.
Quasi que sí.
Ho dic per situar la ràdio.
Premis amunt.
Exacte. Serà com...
Comencem per les propostes teatrals de repartiment nombrosos, per exemple.
Molt bé.
I... Doncs per començar parlaré del pes d'un cos a la sala petita del TNC, escrita i dirigida per Victòria Spumber, una crítica sense superfícies de la manca d'assistència social i sanitària en els casos on les persones grans s'han tornat completament dependents i també els conflictes que es troben els cuidadors. Fa pensar si val la pena allargar la vida d'aquestes persones que s'han convertit en un cos que no respon a cap estímul i completament deteriorat físicament i mentalment. Interpretada per la Laia Marull, esplèndidament.
Tothom ho diu, això, eh? Que feia un gran paper.
Un gran paper, molt, molt. Magistral, jo diria, un paper magistral. No és un monòleg, perquè l'acompanyen el Quim Ávila, el Carles Pedragosa i la Sabina Ruins, però tot el pes de l'obra recau sobre ella.
Mai més ben dit, no?
Exacte.
El pes d'un cos sobre la Laia.
Exacte.
Bueno, un gran paper, una gran interpretació.
Una gran
vaja,
interpretació
que se'ns entengui.
Exacte, el cos aquest.
Molt bé, doncs, què més? Seguim. Una altra categoria o la mateixa?
Bueno, jo per parlar de... Estàvem amb grans muntatges?
Sí.
Val. Jo he intentat fer un top 10,
sí,
però ha sigut un any...
Tu t'has cenyit de les normes, Carlota.
Sí. Però ha sigut un any que he vist menys teatre, llavors ha sigut molt complicat, perquè n'hi haurien que no les hagués posat, però les he hagut de posar. Llavors, com a gran muntatge, m'agradaria parlar de Hamlet Aribau, però no tant com... Bueno, ha sigut una d'aquestes que potser no l'hagués posat, però l'he acabat posant. Clar, la proposta era molt interessant, en principi, la venien com una aposta de relació entre teatre, cinema, es feia als cinemes Aribau.
Sí.
Clar, jo em vaig sortir una mica decebuda en no és cinema, una projecció en una pantalla no és cinema.
Què vols dir, que es venia potser com a tal, no?
Exacte, jo no vaig entendre la relació entre cinema, que no era per mirar una obra de teatre amb projeccions a darrere, que últimament també n'apareixen a molts llocs. Llavors, que es feia en un cinema... Sí, però poca cosa més. I molt llarga. Llavors, clar, l'he posat com a 10, última. Com a més gran muntatge, que apareixien molts actors. El protagonista realment també passava una mica això, que assumia molt la interpretació i es veia un treball enorme darrere per portar una obra de 3 hores i l'elenc no l'acompanyava a la dedicació d'ell, des del meu punt de vista. I l'última escena de Hamlet, que és molt intensa, per mi gairebé semblava una comèdia. O sigui, una interpretació molt, molt fora de tot el que és Hamlet.
Molt desenfadada, potser.
Sí.
Un ambient una mica desdibuixat, no? Al final.
Sí, exacte.
Jo puc jugar? Em deixeu jugar o no?
Sí, juga.
Jo de gran,
pitu,
de gran... Sí, sí, tenim el pitu. Jo mencionaria, però ara potser trepitjo l'Elvira i em fa una mirada d'aquestes de...
Si vols, jo... deixo el timbre.
Exacte. No, jo com a gran muntatge, no sé si ho consideraríeu gran muntatge, però jo mencionaria Macbeth del TNC.
En parlarem.
Doncs no he dit res.
T'he mirat.
I una altra que tampoc la dic perquè segur que la dirà l'Elvira. Seguim, avancem.
Jo, com una altra proposta, tinc Lorca, un muntatge original innovador del teatre Laboratorio Teatro. Un una companyia dirigida per la xilena Jessica Walker, que sempre presenta uns espectacles molt singulars. Aquesta nova proposta es fixa en el món que envolta el gran poeta i dramaturg andalús Federico García Lorca. Una experimental funció que es basa a recordar la vida des de que era un nen, el seu llegat artístic i cultural també, fins al seu assassinat. De fet, la seva mort està present en tot l'espectacle. Paròdies, poemes, música, art gestual i acrobàcia, que les actrius i els actors saben portar al més alt nivell de les seves actuacions. Una mostra de bon teatre no comercial que complau a un públic gens massificat. Resumint, teatre experimental pur, no portat en un teatre gran i un teatre de gent de que van el diumenge a teatre i prou, sinó experimental ben bé. Per què? Es representa a un local, no en un teatre. I això reafirma més l'esperit trencador de l'espectacle. A mi em van agradar moltíssim. Mm-hmm.
Alguna proposta experimental sí, similar, Carlota?
Teoria experimental?
No.
No. Elvira, què més tenim?
Harakiri.
Harakiri, en quina categoria? Compartida.
Compartida.
Sí, compartida. Sí.
En quina categoria la posem?
Amb la categoria també de teatres de repartiment nombrosos. Mm-hmm. Perquè sortien més de 3 persones. Un espectacle de les impossibles, a la sala de tallers del TNC, música electrònica, bon text, ritme, unes magnífiques i sorprenents coreografies, i que cada situació, sigui parlada, gestual o de circ, tenen el seu sentit. Una meravellosa manera de parlar del suïcidi i de les morts sobtades. Sense estridències, potser l'única estridència és la música. Aquesta música que pretén posar-se dins dels nostres caps per fer-los adonar els tabús i els estigmes que tenen amb aquesta mort voluntària. Unes actuacions extraordinàries, Carlota? De tots, la il·luminació també, una notable escenografia molt suggerent, com si fos una carpa d'un circ, a mi em va fascinar.
A mi també. I sobretot, com fan sempre les impossibles, pel missatge que posen dalt de l'escenari. Estem en una època on els suïcidis no paren de créixer, sobretot en les persones més joves, i se n'ha de parlar obertament. I el que deies de la música, fins i tot a mi em va semblar que en alguns moments representava soroll, el soroll que moltes persones jo crec que acaben tenint al seu cap en el moment de prendre la decisió de fins aquí he arribat. Has de tenir moltes coses al cap, penso, que t'hagi de com petar en algun moment i dir fins aquí. No? I sobretot també posava en relleu qui es queda després del suïcidi, no? Amb el fill,
sí,
que és una figura que el suïcidi se'n parla molt poc, que és qui realment el viu, que és qui es queda, o el familiar que ha perdut una persona amb un suïcidi. I també hi havia aquestes estridències, potser jo també les vaig veure amb quan puja dalt de tot del pal com a, sí, com a circ, no? Que hi ha moments que tu t'agafa aquesta angúnia, no? De ai, 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 no? Com un abisme, que també pot ser el que és el suïcidi, que és un abisme, clarament.
És agafar aquest tema i abordar-lo
des de diferents punts, exacte. Sí, sí.
I amb aquest espai sonor que deies, Carlota, que
fantàstic,
realment supercuida.
Fantàstic. Deixeu-me dir els actors, perquè també val la pena anomenar els actors. Sílvia Capell, Helo Diallo, Montse Esteve, Elena Gisbert, Kiko López, Ariana Peia, Clàudia Peia i el Pau Vinyals, que feia del fill.
Exacte.
Amb el Marcel en vam anar a veure una, que jo crec que agafarem ara aquesta categoria i l'anterior, la de teatre experimental. Es deia Soc el vent, al Teatre Acadèmia.
I connecta amb això que parlava.
Connecta molt amb això que parlàveu. De fet, també el soroll també el portava en escena. Però jo crec que no hi havia soroll, sinó que el soroll el representaven amb els jocs que feien amb la il·luminació. Amb els efectes llumínics, no sé si estàs d'acord, Marcel, que van posar en escena. La podríem nominar aquesta si féssim el Top Ten, també.
Nominar els premis. Va, continuem. Okay. Vinga, què més?
Què més? Ara, com d'aquestes propostes de repartiment nombrosos, per mi la millor ha sigut Macbeth. Macbeth d'Eugenio Ionesco, a la sala petita del TNC.
Ué, hem coincidit, Elvira.
Sí, no? Sí, un bon repartiment, dirigida per Ramon Simó. Macbeth amb T final, no amb la H, perquè és una rèplica del Macbeth de William Shakespeare. La hipocresia, l'afany de poder, les venjances que encobreixen les ganes de dirigir, les promeses que sabem que mai es compliran i els assassinats per tal de poder governar. Són els temes que es tracten en aquesta obra. Unes qüestions que es van repetint en la humanitat, per desgràcia. Tot, però, es planteja a través de l'humor i la crítica mordaç, plena de contradiccions i arguments desmesurats, amb molts recursos i detalls de direcció i unes interpretacions brillantíssimes. El Joan Carreras, diem els actors també, eh? Joan Carreras, genial, fent el paper de Margaret, però també cal destacar la resta. El Pep Ambrosa, badallenc, eh? Mm. L'Anna Alarcón, la Laia Alsina, el Josep Julien, David Bagés, Pepo Blasco, Xavi Ricard i Davi Anguera, interpretant la música que ha compost Joan Alavedra, que també és un altre sabadellenc. Una posada en escena sense igual, imaginativa, satírica i coent, i una obra divertidíssima i original.
I costa molt trobar el to, no? Perquè sí que té aquesta part paròdica, però, ostres, també toca temes molt profunds, no?, de la condició humana i de... que tampoc som... serien per riure, no? Per tant, és aquesta línia tan fina que...
Saber jugar entre el còmic i la crítica i el dramàtic.
Sí. Molt bé. Què? Hauríem d'anar canviant de categoria o què?
Canviem de categoria.
Som-hi. Quina categoria tenim, ara?
Ara parlaré de la categoria de 3 actors o actrius. Només 3.
Poca gent a dalt de
l'escenari. Poca gent. Llavors ja anirem amb monòlegs i així. Anomenaria primer La maledicció, de Jordi Oriol, al Teatre Lliure de Gràcia, dirigida per Xavier Albertí. Una original proposta, un text fet de rodolins i versos de doble sentit de paraules, que va perdurant i creixent tota la representació. El nom de la funció ja es pot interpretar de dues maneres. La maledicció, fent referència a les persones que no vocalitzen bé, o també es pot dir la maledicció, que mostra com els mals desitjos perduren el temps. En aquest segon concepte és el que es basa l'obra i el text. Seguint com a tema principal també l'obra Macbeth. Aquest any Shakespeare ha sigut un dels autors més, si no representats, però que s'han fet obres basades en Shakespeare, eh? També la corrupció, l'avarícia, l'hipocresia, totes aquestes característiques del Shakespeare que posava en aquesta obra, i l'obra ho demostra en riques i enrevessades paraules. També parla de l'avortament, que segons com és un tema tabú, i s'han atrevit a parlar d'aquest tema, i de la sexualitat. Paula Mália, Jordi Oriol i Carles Pedregosa són actrius i actors que representen excel·lentment aquesta proposta, riure i pensar. Aquestes són les dues coses primordials d'aquesta funció. I realment fa pensar molt, però et diverteix molt. I és molt ocorrent.
Déu-n'hi-do els muntatges que ens ha portat l'Albertí, eh? Tots ells força, força bons.
En parlarem de l'Albertí.
N'hi haurà més.
En parlarem, perquè al final, a part de dir els teatres,
sí,
m'agradaria anomenar també els actors i el director que més ha sonat o que més ens ha agradat durant...
O autores i directores.
Exacte. Mm.
Carlota, quines tens anotades, tu?
Clar, jo de 3, no, de 2. Però bueno, les colem.
Sí, tant.
Doncs una de les dues és Començar, a la Villarroel, amb Maria Ulldemolins, i el David Verdaguer. Uh-huh. És una obra, penso, que a vegades va bé tenir de desconnectar, de veure... Tot estava bé, tot estava
on havia de ser,
sense ser el gran muntatge, sense transmetre el gran missatge, però unes interpretacions... suficients com per estar una hora i mitja disfrutant del que veus. I també penso que a vegades, de tant en tant, va bé això de no caure a vegades en massa reflexió, no? Que a vegades alguna cosa senzilleta, ben posada, ben feta, amb lo mínim i suficient, també compleix.
I que no cal sempre patir com a espectador.
Exacte.
Sí, això mateix.
Doncs, si no tenim cap més proposta... Sí, una altra.
Una obrida molt ràpida.
Més. No, dos actors.
De dos o tres actors.
L'Oreneta, a la Villarroel, de Guillem, escrita per Guillem Clue, representada per Davnis i Emma Vilarassau. Per mi va ser és la... Bueno, l'he posat al top 1, però perquè jo feia molt temps que no plorava al teatre i em vaig passar des dels minuts 5 fins al final fent marranada amb Kleenex de no puc parar de plorar.
Tot el teatre plorant.
Sí.
Que fort, eh, Jana,
com, com estava escrita? O sigui, bueno, és que el, per mi el Guillem Clua és un gran autor teatral i la, i la contenció interpretativa que hi havia darrere, que jo crec que això a nivell o sigui, d'actoral és una feinada, perquè contenir una emoció durant una hora i mitja deu ser que hi deu haver un moment que dius necessito parar d'aquesta tensió.
Bueno, i ells dos, com ho gestiones? Ostres, també això com
clar,
intèrpret,
clar,
no?
Exacte, sí, sí.
Fer això cada dia.
Fer això cada dia. Sí. Trencar-te per dins sense trencar-te per fora, perquè no es trenquen en cap moment, no hi ha cap moment estrident, no hi ha una patada...
una gran professionalitat. I tant.
Sí.
Un altre de tres,
va, vinga,
de tres actors. En tinc tres més, de tres actors.
Ostres,
ràpida.
Doncs ràpida, ràpida el dia.
M'hauríeu de pagar.
M'hauríeu de pagar.
Sí. Aquesta em sembla que també...
Jo estaria super d'acord. Sí,
sí. Escrita i dirigida per Jordi Prat i Coll a la sala Atrium. Tres monòlegs que ens parlen de la soledat. Cada un és un personatge molt diferent de l'altre, dels altres dos, diguéssim, eh? I amb una intensitat i una emissió extraordinàries. Tres històries separades, però unides pel mateix dolor i expressades de manera molt diferenciada. Laura Márquez presenta una dona que parla sense parar, potser sense reflexionar. Francesc Cuellar interpreta l'home que de molt jovenet es va quedar orfe i que se sent sol i que mai se sent estimat. I l'Albert Pérez fa d'un home silenciós i reflexiu que justament emociona pels seus silencis. És pianista, jubilat i enyora poder tocar el piano. Boníssimes interpretacions i excel·lent text. Parlem d'un altre. Read, de Joan Logan, al Teatre Acadèmia. Direcció de Guido Torlonia. Una obra que parla del pintor Max Rocco, un artista dels Estats Units d'origen letó i jueu, que destaca per la seva pintura abstracta. La ficció ens fa viure quan ja és gran i considerat un prestigiós pintor que contracta un jove que el vol aprendre d'ell. En principi, el noi queda admirat per les llargues reflexions que li fa el mestre, pensaments sobre la vida, els diners i principalment sobre l'art i la pintura. Una lluita generacional i d'idees amb uns diàlegs rics i ocorrents. Grandíssimes actuacions de Lluís Soler fent del vell pintor, sempre esplèndid aquest actor, i Ferran Villajosana fent l'alumne amb un progressiu canvi de registre admirable. Música, la il·luminació, la mesurada direcció, amb recursos aparentment senzills, però que entendreixen i sobretot les superbes actuacions dels dos actors.
Home, el Ferran Villajosana, que sempre el veus, no?, fent papers per aquí i per allà, però... Ostres,
sensacional, perquè ben, fa una evolució del seu personatge, arriba sent un nen tímid, que vol aprendre, al final encarant-se amb el mestre, posant la seva actitud i posant el seu criteri. Una bona obra, de veritat. I una altra, deixeu-me dir l'última.
L'última,
dels tres personatges. El mar, visió d'uns nens que no l'han vist mai, a la sala de tallers del TNC. A partir dels textos de nens i nenes i del seu mestre, d'una escola d'un poblet, província de Burgos, l'agost del 2010 es va descobrir una fossa a Burgos, en aquest poble de Burgos, amb les restes d'un mestre català, Antoni Benaiges, assassinat el juliol del 1936. A la primavera d'aquell any, el mestre va prometre als nens que per vacances els portaria a Catalunya a veure el mar. I els nens no havien vist mai el mar. Però aquell juliol va esclatar la guerra i la promesa va quedar sense complir. Xavier Bovés, junt amb Alberto Conejero, han creat aquesta peça de teatre, objectes i de paraules que ells mateixos la defineixen com una obra que els objectes, el poema i el material documental conviuen sense jerarquies. Sergi Torrecilla interpreta genialment a Benaiges, regalant-nos uns monòlegs amb uns canvis de registres brutals, combinant el català i el castellà d'una manera molt senzilla, a part dels moviments que acompanya Bovés. Bovés va jugant amb els objectes i l'actor els va acompanyant amb gestos a través de l'escenari i amb el text. Un espectacle emocionant en majúscules, tant per la interpretació com per la posada en escena, i sobretot a mi em va agradar per la investigació d'aquest tema que encara no se n'ha parlat prou, que és rescatar la memòria històrica de sobre la nostra guerra civil.
I tant. Eloi, va, toca una mica la campaneta. Que canviem de categoria. Jo no m'he atrevit a preguntar quantes categories hi havia per no resoldre.
No, anem fent. Marcel, anem fent.
Només queden els monòlegs i els musicals, i seré molt breu.
Doncs va, monòlegs, som-hi.
Carlota, tu en tens algun?
Mira, un, l'únic que he anat a veure. De la Judit Martín, Not Talent. A mi em costa molt riure al teatre. Mm. I em costa molt plorar. O sigui, em costa molt expressar l'emoció directa. I la Judit Martín és una persona que ho aconsegueix. Aconsegueix esclatar la rialla. A més la vaig anar a veure en un moment on la Covid també era molt present i es notava la necessitat d'esclatar riure, no? I sobretot que és un monòleg que et permet enriure tant de tu mateix, de les persones, perquè parla de les persones que no tenen talent i arriben a ser valorades. Uh-huh. Fins i tot subhasta un quadre a cada funció horrorós, podríem dir. Clar, la gent... no? Veus la incoherència de la gent treu els diners i la gent paga 50 euros, 60, 70 per aquella cosa que no saps ni d'on surt. Vull dir, no? I és una mica aquest que a vegades jo crec que també ens passa en el món teatral i a qualsevol art, que acaba arribant gent a ser valorada potser sense tenir talent.
Molt bé, monòlegs, Elvira.
Monòlegs. Lorca en Nova York, el Teatre Pleorama. L'actor Alberto San Juan interpreta i ell mateix dirigeix dient poemes de Federico García Lorca que va escriure durant la seva estança física i espiritual a Nova York. L'acompanyen un grup de músics, també, eh? La veu càlida i la plom de l'actor madrileny i també la música d'una guitarra, un contrabaix, un saxo, un clarinet i una bateria crea un ambient inigualable. Un recital poètic que es transforma en una ballada amena que des del primer moment t'embolcalla i et fascina. Tot plegat es transforma en un cant a la vida que fa vibrar. San Juan sap parlar al ritme de la música, sap dir les càlides paraules amb tota la intenció que es mereixen i sap estar i moure's a l'escenari d'una manera elegant però propera. Un extraordinari homenatge al gran poeta espanyol. Un altre, que també se n'ha de parlar, Hamlet 0.1, que la vindran a fer a Sabadell, al Fresc Sabadell.
Sí,
us la recomano, si no l'heu vista. Una versió en forma de monòleg que analitza el primer acte de la famosa obra de William Shakespeare, el petit, ja ho vaig veure en el Teatre Petit del Dau de Sec. Sergi Balbel ha escrit i dirigit aquest text especialment perquè l'interpretés Enric Cabrany. L'actor es presenta als espectadors per explicar i fer un examen municiós sobre el príncep de Dinamarca que volia venjar la mort del seu pare. No li falten tocs d'humor ni profundes reflexions, però el que realment destaca és la brillantíssima interpretació de Cabrany. Fent diferents personatges, diferents registres, molt variats. Admirable la gran capacitat de l'actor per la memòria i els diferents registres que va interpretant, que enganxa el públic amb una manera excepcional. El monòleg dura 2 hores. O sigui que ha de tenir una memòria fantàstica i el text està molt bé. Molt dedicat a les persones que coneixen bé Hamlet. La persona que no ha vist mai Hamlet podés, en gaudirà, però no veurà tot el fons el que ell va analitzant, i és només sobre el primer acte.
Això recordo que ho comentàvem, que és una d'aquestes obres que cal anar-hi preparat.
Sí, exacte. Algunes vegades vam dir que aquesta s'hi ha d'anar preparat. Exacte.
Ens queda algun monòleg encara per mencionar?
Sí, deixeu-me dir uns
quants. No podem tocar la campaneta.
No toquis la campaneta. La dona del tercer segon, que també la venen a fer a Sabadell, tampoc us la perdeu. Víctor Borràs a la sala Atrium. Una genial interpretació de Laura Márquez dirigida per Ivan Benet. Una dona de mitjana edat separada viu amb el seu fill d'una 20 anys, un noi amb problemes de comportament, segurament amb alguna malaltia mental no diagnosticada. La dona es presenta a la reunió de veïns de la seva comunitat per anunciar que el seu fill, en un atac d'ira, va ser qui va destrossar les bústies de correu que feia poc havien estat posades noves. Una magnífica actuació de Laura Márquez. És digna de superpremi, una interpretació que sap posar matisos a cada estat emocional. Es fa escoltar, fa emocionar i entendre fins a ser arribada a sortir de l'espectacle. Ja vaig sortir amb un nus, allò que deia la Carlota, amb un nus al coll. No vaig plorar, perquè no fa plorar. Però et va apretant el cor. De lo que va explicant, i t'ho fa viure molt. Un tema amb un fons molt colpidor i angoixós, i la metàfora del fet que en moltes ocasions amaguem i on no volem saber els problemes dels altres. Anem per un altre monòleg, que és que els monòlegs aquest any se n'han fet molts.
Ens n'ha colat un altre, va.
El gegant del Pi, que segur que a tu també t'agradarà,
aquest
Marcel.
Aquest el deixo dir perquè va estar realment
dir,
molt bé.
El tan tarantana. L'obra ens parla d'un noi de 35 anys que també la venen a fer Sabadell, deixeu-m'ho dir. També venen a Sabadell, eh? Uh-huh. Un noi de 35 anys que ha comprat un pis a Barcelona junt amb la seva parella. Ell és d'un poblet gironí, Rebost de Terri, però fa uns anys que viu a Barcelona per la seva professió. Amb la mudança, descobreix, ara que ja és gran, que el seu avi era molt franquista. Molt franquista. No sap què va fer durant la Guerra Civil, ni a la seva joventut. I es pregunta com era, en realitat, aquest avi que tant ell s'estimava. I, en conseqüència, es qüestiona de què seria capaç ell mateix de fer per conservar el poc que té, aquest piset que s'ha pogut comprar ara, després d'estar anys a Barcelona. Què faríem nosaltres per tirar endavant la nostra família? Uf, fins a on arribaríem a fer? Això és el plantejament de la història. A més, és una història amb anècdotes divertides, reflexions profundes i de diversos temes entrellaçats. Una grandíssima interpretació que em va deixar la boca badada, de veritat. Vaig sortir admirada. L'hem anomenat també amb Les Impossibles i ara el torno a anomenar aquí perquè és que és un actor extraordinari.
I tant.
Jove, d'aquestes joves promeses, que d'aquí uns anys en parlarem, eh?
Camaleònic.
Sí. Un actor polifacètic que li cauen pràcticament tots els papers, li cauen bé.
Meravellós. Bueno, sap molta veritat, no?
Sí, molta. Sí. Vinga. No, deixeu-me dir, hem molt de pressa.
Musicals.
Li cau Apologia del desig, un altre monòleg. L'autor grec Dimitris Dimitriadis, al Centre de les Arts Lliures, dirigida per Albert Arribas, que Albert Arribas està dirigint moltes obres en el lloc aquest, en el Centre de les Arts. Interpretada una altra vegada per Sergi Torrecillas, una altra vegada torna a sortir el Sergi Torrecillas. L'actor és un jove que ens explica pausadament i sense estridències les seves experiències com a deixeble de Sòcrates. El noi declara el desig amagat del seu mestre, i també el seu desig. El desig d'una intimitat acceptada, de quan la mà es filtra fins a tocar el cos de l'altre, de la distància de confiança, dels fracassos, de la mort i de la vida. Torrecillas es transforma, creix, i fa una interpretació genial, parlant pausadament, de manera monòtona, gairebé sense moure's, transmetent tota la intenció amb la mirada. Els seus ulls ens penetren, ens mira d'un en un i només fa uns lleus moviments amb les mans. Resta sempre assegut. No hi ha efectes d'il·luminació ni escenari, només ell i qui l'escolta. 15 espectadors només. Res més. Tot és text, tot és intenció i l'espectacle entra per la pell, pels ulls i per les sensacions. Admirable. Admirable.
Musicals! Som-hi!
Musicals! Musicals, poquets.
Va, doncs la Carlota també en té algun.
Tinc tres. Un que és recuperat de temporada passada, que és La filla del mar, que no l'havia anat a veure, la van tornar a fer aquesta temporada. Sí? I per mi el que destacaria més del muntatge és la música creada en directe en escena. A mi és una cosa que m'agrada molt, no m'agraden els musicals, no sóc gens fan dels musicals, però la cosa que destaco de l'obra és la música feta en directe, a mi és una cosa que m'arriba, i per tant és un vehicle que m'ajuda a entrar més a la història, per molt que em costi molt entrar a dins d'un musical. Molt. Em costa molt. Llavors també havia posat Bye Bye Monstre, perquè és la primera vegada que vaig a veure un espectacle infantil,
sí,
dirigit a un públic infantil, no dirigit a mi, i vaig sortir encantada de com els nens sortien del teatre. Mm-hmm. O sigui, les ganes de participar a l'obra, el missatge, parlant de la pandèmia, que els nens l'han viscut i se'ls ha hagut d'explicar una cosa que per ells era, si per nosaltres ens ha costat entendre-ho, imagina't per un nen de 5 anys que no pot veure els avis, que també es menciona que hi ha un bitxo a fora que ens està intentant... No? I és una manera de retransmetre i de posar en escena un grup de la societat que ho ha passat també molt malament amb la pandèmia i com els nens ho vivien, i on vaig sortir encantada.
Molt bé.
I el tercera?
Cantando bajo la lluvia, l'altre musical que he anat a veure.
Potser coincidirà o no, ara veurem.
No,
a veure, quins tens tu, Alvira?
No,
és el tercer que he anat a veure, per tant, també l'he posat, i per mi és un gran muntatge.
Un gran musical, sí.
Un gran muntatge, es podrien millorar moltes coses, però penso que, bueno, és que el muntatge de l'espectacle...
Et deixa impressionant.
Et deixa impressionant.
Sí, el muntatge és molt bonic.
El muntatge de l'espectacle, per mi, és impressionant. Més enllà, també podríem dir moltes altres coses de... Ja et dic, a mi també em costa molt els musicals, eh? Vull dir, d'entrada ja comencem que em costen. Llavors, algú els hi trobo.
A la vida també, i veig que no se les selecciones
alguns. Jo soc molt selectiva amb els musicals, molt selectiva. Tots aquests que has enumerat també els he vist. Però en tinc dos més que em van agradar més.
A veure.
I vaig trobar, doncs, més avantatges.
Mira, jo en veig un per aquí que també l'he vist i no l'he posat, eh?
Ah, no l'has posat? Teo para locos, al Teatre Priorama, per la companyia madrilenya Illana, 5 excel·lents actors i actrius que representen un espectacle divertidíssim i original. Al mateix temps aprofiten per introduir temes operístics barrejats amb estils d'altres estils musicals. No és una paròdia, tot que hi ha molt humor, sinó que és un lluïment de veus i de bones músiques que volen introduir el gènere operístic a les persones que per motius diversos no hi accedeixen. De sobres es respira la passió, tant de les dues actrius com els tres actors, i també l'entusiasme del públic. Tanmateix, és una oferta d'una precisió i tècnica indiscutible que arrenca els aplaudiments. Una representació plena de gags, estripats i delirants, que traspua sinceritat i honradesa. Un vestuari molt vistós, amb perruques incloses, simulant un grup de clowns, una escenografia espectacular, amb il·luminació i coreografia sensacionals, però que, per sobre de tot, brillen les interpretacions i les bones veus, unes veus meravelloses, que, per mi, són el més potent de l'espectacle. I l'altre segurament és el que has vist tu també, Carlota?
Forever Young.
Un musical...
El Poliorama, no?
Sí, d'Enric Gedeon, produït pel Tricicle, i com deies tu, Marcela, en el Teatre Poliorama. Un geriàtic d'artistes, regentat per una peculiar dona, l'única actriu que representa l'edat que té, els altres dues actrius i tres actors, i un excepcional pianista que també fa d'actor, són uns joves d'uns 30 anys que representen i s'escarneixen més o menys quan ells tindran 50 o 60 anys més, o sigui, 80 o 90 anys o quasi 100, eh? Tots van caracteritzats de manera exagerada, amb perruques blanquinoses, monyos postissos, arrugues i vestimentes passades d'època. Unes veus, jo les vaig trobar meravelloses, i unes actuacions cuidades fins a l'últim detall. Es nota la mà del Tricicle, una deliciosa comèdia musical que, a part de la gran qualitat artística, enganxa el públic que esclata en grans rialles i a la vegada entendreix, amb una selecció de cançons força conegudes. Per cert, dic que actualment estan a Madrid i que estan assolint molt bon èxit, eh? Molt bo. A tu també et va agradar, Carlota?
Clar, No, per què enganyar-nos? No. Penso que per mi un musical ha de tenir alguna cosa més enllà d'una posada en escena divertida, perquè ja et dic, sé que és cosa meva i que em costen molt. Llavors aquest el vaig trobar com, bueno, per passar l'estona. No em va acabar d'entrar, però bueno.
Bueno, sí. Doncs resumim. Sí.
Això és, no?
Sí, resumim. Mireu, per destacar, el millor director,
sí,
he anomenat tres vegades el Xavier Albertí.
Sí.
De les obres que hem esmentat, eh? Com a actriu he anomenat dues vegades Laura Márquez. Com a actors he citat el Sergi Torrecilla i el Pau Vinyals.
Sí.
Com a actor secundari, el Carles Pedragosa, que a mi em sorprèn, jo no el coneixia, i sempre fa aquests papers secundaris que els treu, però perfectament. I l'obra, el teatre,
la
que
sala,
com deies,
sí,
tu, que,
sí, sí,
sí, que he vist més obres que m'han agradat, aquest any ha sigut el TNC. I vaig tenir la sort de parlar amb la Carme Porticelli, la directora, i em va dir que aquesta temporada que ve serà molt més potent i que hauran espectacles molt més bons. O sigui que esperem.
I com a teatre musical... Diferents de l'etapa anterior, però tot i així la destaquem com a sala o com a espai que ha tingut una programació amb coses destacables.
A mi m'ha sorprès, perquè a mi m'agradava molt l'Albertí com a director i vaig pensar a veure la Carme Porticelli que ens portarà. I la veritat
diferent, però molt bo.
I com a teatre musical, de musicals, el Poliorama.
Carlota, tu el tema de la sala o de l'espai teatral també...
A mi cada vegada m'agraden més els teatres petits, més petitons. Me n'estic adonant que em costa cada vegada més entrar i connectar en una obra feta en una sala gran. Trobo que ha d'estar molt ben feta, perquè costa molt.
Sí.
Necessites molts actors a vegades, necessites projectar molt, ha de ser un missatge potent, tens públic molt variat, i jo sóc molt fan de la Villarroel. Molt fan.
Que dintre de les sales que té Focus, no? Seria com la que
Focus potser sí que és la que fa propostes més bones. Sí, segurament que sí.
Jo, si em deixeu jugar, però només menciono algun títol que he vist que no l'heu posat. Sí, sí, pica.
A veure, va.
No, jo m'inventaré categories, també. M'inventaré categories de premis i diré que com a comèdies intel·ligents, o tragicomèdies així intel·ligents que ens fan pensar i que tenen un missatge així molt polèmic, citaria el Patates Frites Falses, també el Teatre Nacional de Catalunya, que l'Alvira diu...
A mi no m'agrada.
I també citaria la companyia dels Pirates Teatre amb els secundaris, que penso que és un muntatge que no estava gens malament, no, amb aquest estil tan seu i que de petit format en una sala que per tant els tens molt a prop i ho vius amb ells, i penso que estava molt guai. De muntatges que m'han posat molt tens o com han fet aguantar la respiració fins que s'han acabat i ha caigut el taló, us diria La Casa del Dolor, la sala petita del TNC, com una cosa molt inquietant, i Animal Negre Tristesa, també, amb una història com molt aterradora i cada cop i volta surts una mica espantat i tot. I de petits muntatges, així, destacaria el Tantarantana, que no sé si n'hem dit alguna.
No n'hem dit cap.
O sí, el Gegant del Pi, sí que n'hem dit una.
Ah, el Gegant del Pi, és veritat. Sí, és veritat.
Destacaria aquesta i destacaria també El Desig del Cor, que és
també
una història així explicada de manera molt fragmentada, molt misteriosa, però que, bueno, que és la manera d'explicar les històries, no?, és el que t'acaba atrapant. Bueno, amb un llenguatge molt estrany, una cosa molt experimental, però que depèn del dia que tinguis, també t'arriba molt.
Molt bé. Monòlegs me n'he deixat un, eh?
Sí?
Això vol dir, el més bonic que s'hauria trobat mai.
Ah,
el cos més bonic que s'hauria trobat mai, el Teatre Romea, el monòleg de Josep Maria Miró, que és un dramaturg per mi extraordinari, dirigit per Xavier Albertí, interpretat magistralment per Pere Arquillué, un escenari completament buit, només la figura de l'actor, un sol focus que l'il·lumina, i l'actor interpreta 7 personatges, molt variats, plora, riu, es mostra apàtic, quasi bé sense respirar, amb els braços caiguts, només posant-se les mans a les butxaques ja canvia de personatge. Meravellós, un gran actor.
Ja està, s'ha acabat el temps. Hem deixat el cap com un bombo a la gent que ens estigui escoltant.
S'està acabant el programa, però tranquils, que només s'acaba la temporada, no s'acaba el programa en si, així que l'any que ve tornarem encara amb més propostes, amb més tops 10, amb més rànquings i amb més teatre.
D'arribar a les 100 obres.
Ui, va, sí, ho aconseguim. No, espero que la temporada que ve tinguem la bona programació, que més bona inclús que la que hem tingut ara, que els espectadors omplin els teatres, tots els teatres, i nosaltres ho anirem explicant amb tota la il·lusió que som capaços.
Podem fer fins i tot que els oients ens facin les propostes sobre quines categories voldrien que fossin les comentades.
Vinga, doncs ho plantejarem.
Això ara a l'estiu ens podem pensar al camp i al setembre ja i tornem.
Farem una altra gala de premis. Sí, sí.
Gràcies, doncs, Carlota, gràcies, Elvira, per ser aquí amb nosaltres i fins mateix la temporada que ve.
Gràcies a vosaltres i bon estiu.
Amunt al Taló, al teatre de la ciutat, a la ràdio. Amunt al Taló.
I ara sí, fins aquí acabem l'Amunt al Taló de la setmana i de la temporada. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify, només cal que busqueu Amunt al Taló cercador i trobareu el nostre podcast.
Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta al web de Ràdio Sabadell.
Seguiu-nos a les xarxes, a Instagram, @amuntaltaló.està, i també a Facebook.
Que gaudiu de l'estiu, feu unes bones vacances, descanseu, que teatreros i teatreres sempre anem molt de bòlit durant el curs, i tornarem al setembre per parlar-vos de teatre altre cop.
Sí, senyor, conversant sobre tot allò que passa als escenaris sabadellencs, que no és poca cosa, el programa número 217. Gràcies per escoltar-nos. Bona nit.
Bona nit.
Amunt al Taló.